Contrasenyes. Entrevista mensual a l'alcalde del Prat, el senyor Lluís Mijoler. Amb Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes al programa Contrasenyes, l'espai polític del Prat. Ràdio, saluda Imanol Crespo des dels micròfons del 91.6 FM. Podeu seguir també el programa des del web al prat.radio i avui en el seu format d'entrevista l'alcalde, que de seguida saludem. A la direcció tècnica, Carlos Muñoz, sintonia i comencem. Ara sí, Lluís Mijoler, alcalde de Prat, molt bona tarda, què tal, com està?
Bona tarda, encantat d'estar aquí, com sempre.
Justament, ara fa uns moments s'acaba d'inaugurar l'anomenada La Botiga, en un acte institucional. Què és? De què es tracta?
Doncs bé, és l'evolució, diríem, natural, no? Si no natural, l'evolució política d'allò que diem un banc d'aliments, no? El que fins ara dèiem, doncs, que era el banc d'aliments i era un espai assistencial on ajudàvem a la gent vulnerable de la nostra ciutat amb el més bàsic, que és els aliments, doncs això políticament ha d'evolucionar cap a més enllà d'un servei merament assistencial, cap a un servei municipal que no sigui única i exclusivament per les persones vulnerables i que sobretot el que faci és empoderar aquelles persones i treballar més enllà de les necessitats bàsiques, no? Per tant, creiem que és un projecte molt xulo, que a la ciutat li vindrà molt bé i que es tracta d'això, de que en comptes d'anar a un lloc, a un espai, que et donguin un lot de productes que segurament alguns no t'agradaran o no els sabràs cuinar o no tindràs la capacitat per fer-ho, doncs que allà primer puguis escollir, que és com una botiga, com un súper, puguis escollir realment el que necessites i, per tant, i deixar altres coses que no utilitzes. I d'altra banda també que tinguis la capacitat de saber què fer amb aquell producte, no? Perquè això també és una realitat. Hi ha gent que té fins i tot o dificultats per poder cuinar o per no té la capacitat i, per tant, doncs, això, amb els aliments, al final, què fas, no? Doncs allà hi haurà tallers, hi haurà la possibilitat també de que hi hagi amb diferents implementacions, perquè això és un projecte que el tindrem enllestit segurament amb la seva fase final en un parell d'anys, però que pugui anar qualsevol persona, encara que no sigui vulnerable, a comprar producte allà. I intentarem també, bueno, intentarem, no? Això és el que es farà, que a més tingui a veure també amb l'alimentació sostenible i amb l'alimentació saludable, no? Per tant, que hi hagi producte fresc, que hi hagi producte de proximitat del parc agrari i que incidim també, insisteixo, més enllà de les necessitats alimentàries, doncs això, amb una alimentació, amb un consum en definitiva, doncs més sostenible i més ecològic.
No teníem molta informació, hem anat a l'acte i farem la crònica del Prat TV i podreu seguir efectivament tota la informació, però perquè quedi clar, què canvia respecte al punt solidari, que era, doncs, fins ara l'equipament, podria dir que donava servei, respecte a aquesta botiga?
Doncs és el que et deia, i el que es tracta és de que no sigui un espai de repartiment d'aliments. Això és el que no ha de ser, no? I això és l'evolució que pretenem. Com et deia, és un model en construcció que, per tant, anirà evolucionant en funció de les pròpies necessitats del propi servei, i sobretot també perquè serà un model d'autogestió. Les pròpies persones que siguin usuàries, diguéssim, també tindran la capacitat i quasi, d'alguna forma, doncs, la necessitat i l'obligació, diria quasi, no?, de participar en la pròpia gestió de la botiga, què s'ha de canviar, què s'ha de millorar, quin tipus de voluntaris hi han d'accedir, les mateixes persones usuàries ho poden fer, altres persones, etc. I, insisteixo, és un servei que anirà evolucionant per ell sol, que nosaltres tenim un full de ruta que ens marquem, però que evidentment sabem que no té per què acabar tal i com nosaltres ho diem, sinó d'una forma molt diferent. El que insistim sobretot és en això que et comentava, no? Entendre que és un model en construcció, per tant, amb la participació de la pròpia ciutadania ha d'evolucionar cap a què volem que sigui finalment la botiga. El tema de l'alimentació sostenible també és un model d'alimentació sostenible, d'aliments sostenibles, no? I després, sobretot, jo poso l'èmfasi en aquesta autogestió, no? dels propis usuaris, tant dels que hi donen el servei com els que el reben, però que aquí es barreja una mica, no? Si tu pots anar com a voluntari, però a més pots comprar producte, utilitzes les dues coses. I a l'inrevés, si tu ets un usuari perquè tens una necessitat com a vulnerable, però també hi participes, també el sents teu, aquell servei evolucionarà en funció de les necessitats. Jo crec que, de debò, hem de... És un inici, eh? I per tant hem de veure, insisteixo, com evoluciona, no hi ha res tancat, però crec que és un model que segurament es copiaran a molts llocs, que està molt estudiat i molt treballat, diguéssim, i que tindrà una bona acollida per part de la ciutadania, estic convençut.
Ho deia perquè quedi clar, diguem-ne, que està obert, diguem-ne, que pugui ser un projecte que sembla molt pioner, obert a tota la ciutadania, és a dir, que qualsevol pretenc o pretenca, independentment de les seves característiques o situació, podria anar a la botiga. Entenc que això trigarà a arribar. Qui pot accedir ara a la botiga en aquesta etapa inicial?
Ara són els usuaris que venen derivats dels serveis socials, d'acció social, no? O sigui, qui tingui aquesta necessitat, doncs se'l deriva cap allà. Recordem que també hi ha la possibilitat de les targetes moneder, coexisteixen diferents models en aquest sentit d'ajudes a les famílies més vulnerables de la nostra ciutat, però l'objectiu és aquest, que sigui una botiga el que coneixíem anteriorment com un economat, no?, per dir d'alguna forma, una botiga amb la que tu pots trobar diferents productes, segurament no tots, o sigui, no podràs dir vaig a comprar allà i faig tota la compra, i evidentment tampoc ho volem, perquè el que no volem és que això sigui competència de comerç local, no?, sinó que sigui un complement. I que finalment també dintre del que és el projecte doncs hi ha una part també final que consistiria fins i tot en l'utilització d'una moneda pròpia, no? Ara parlem d'un sistema de punts, però aquest sistema de punts probablement, o aquesta és la intenció, o això està amb el programa, doncs acabi derivant en una moneda local pública, no? Amb totes les avantatges que això suposa, que tindríem per un programa sencer per parlar d'això, no? Però és també l'inici d'això, no? D'una economia circular, d'una economia tancada, que al final genera propis recursos per la pròpia economia, o sigui, per la pròpia ciutat, i que al final, doncs, si hi ha aquesta possibilitat de treballar amb una moneda única o amb uns punts únics, doncs per què no altres comerços de la ciutat poden formar part també d'això i acabar sent, modelant-se com una mena de xarxa alimentària de la ciutat, amb la sobirania que això ens aporta també com a, no només alimentària, sinó de la sobirania econòmica respecte de fluctuacions de preu, etc. Vull dir, això ja li dic, m'estic ficant en una qüestió que vindrà molt més endavant, però això, el projecte és viu i per tant evolucionarà en funció també de les necessitats i de la participació de la gent.
Molt interessant, s'obre un camí molt ampli que seguirem de ben a prop. Vostès parlen sovint de l'acció social com un pilar fonamental de l'equip de govern. Estem en un moment, després d'any i mig de pandèmia, alcalde, allà, on estic convençut que moltes famílies han vist agreujada la seva situació. És així? No sé si maneguen dades que puguem aportar en aquest moment.
No exactament. Diguéssim que tenim dades contradictòries i aquesta és la realitat que s'acabarà de veure en els propers anys. Al principi de la pandèmia estaven convençudes absolutament de que sortirien pitjor econòmicament, vull dir que les famílies vulnerables doncs ho serien encara més, que ens en trobaríem de noves, i de fet així ha estat amb tots els recursos que hem aportat i la quantitat de l'increment que s'ha vist a l'àrea d'acció social d'usuaris i usuàries, no? Això és una realitat per una banda, però d'altra banda les dades econòmiques ens estan dient que hi ha una reactivació de l'economia, que està baixant l'atur, que d'alguna forma allò que pensàvem que seria tan fatídic o ens posàvem en la pitjor de les situacions, doncs sembla que de moment no està sent aquesta. També és veritat que el capitalisme ens sorprèn normalment, i quan sembla que estàs amb la millor de les bonances doncs hi ha una nova crisi. Aquesta seria, en tot cas, només econòmica, que tocava rebentant tot. Però sembla que no, que amb el moment en el que estem és aquest, i per tant nosaltres el que estem veient és que no hi ha, més enllà de l'increment fort que va haver amb l'inici de la pandèmia, diguéssim, i aquest número d'usuaris i d'atencions que s'ha augmentat moltíssim, però que no està sent exponencial, sinó que sí que s'està mantenint, en certa forma, i per tant és una forma que tenim controlat quines són les necessitats reals de la ciutadania. Sempre la nostra obligació és posar-nos en la pitjor dels escenaris i en la pitjor de les situacions, i per tant seguirem atentes, però la realitat ara és que podem ser lleugerament optimistes en que hi ha un creixement de l'economia i una disminució de les dades d'atur.
Sí, com sigui, crec que el departament ha de fer un gir en la seva estratègia per adaptar-se a aquesta nova realitat, ja podríem dir postpandèmia fins i tot, i amb tota la prudència del món.
D'acció social, vols dir? No és que ho ha de fer, ho ha fet i ho està fent, i un exemple és aquesta, és la botiga, no? Uh-huh. Els serveis socials han de passar de ser un servei pur i merament assistencial, no? Si ho comparem, doncs és amb un hospital, que tu vas allà perquè t'han d'operar i perquè estàs fatal i, per tant, doncs, has d'acudir a la sanitat pública, per un sistema molt més de prevenció, per entendre'ns, no? Que és la medicina preventiva, no? Per fer aquesta comparació. I, per tant, aquí el que hem d'aconseguir és com canviant hàbits, com el que pot aportar l'administració en una comunitat, com el que poden aportar els propis ciutadans i ciutadanes, fem un canvi de model. I cap a qui anem? No és el canvi de model no l'ha de fer l'àrea d'acció social, el canvi de model l'ha de fer la comunitat, no? Per tant, aquest model assistencial, doncs, que ja va bé i que ja dediquem molts esforços i, evidentment, s'ha de seguir fent, però ha de ser com més residual i passar a polítiques que el que facin és canviar el model. El model productiu no el podrem canviar no única i exclusivament del Prat, però podem donar passes, i el que sí que podem fer, aconseguir, és això, doncs que al final el fet d'estar assistit pels serveis socials no et suposi pensar que ets pobre, no? I deixa-m'ho dir així, de paraules tan senzilles, no? El que necessitem és això, pensar que tothom, qualsevol persona, en un moment determinat, sigui quin sigui el seu nivell de renda, haurà de passar per acció social, per alguna qüestió, per temes d'accessibilitat, per temes de quan gent gran, per qualsevol qüestió haurà de passar per allà. Per tant, ens hem de creure que és un servei absolutament nostre i supernecessari per la ciutat, i que no és només cosa d'uns quants, sinó que tothom ens hi podem veure en un moment determinat de la vida, doncs sent usuaris o usuàries d'acció social, no? I això crec que ens empodera també com a comunitat, si som capaces de fer aquesta nova reflexió i entendre que això, que l'acció social és segurament, juntament ara amb l'acció ambiental, diguéssim, no? Les dues línies d'actuació que l'administració ha de fer, no? amb aquests temps que corren, no?
I amb tot aquest tema i en plena pandèmia guanya novament pes el concepte de la pobresa energètica amb l'encariment de la factura de la llum. L'altre dia va sortir també en el debat del Contrasenyes. Avui mateix arriba al Congrés, ha arribat, de fet, l'aprovació del decret llei del govern de coalició, però arriba amb la sensació de que les mesures no serviran de res. Què opina?
Jo sóc escèptic, perquè, a més, partim d'un model que és erroni, no? O sigui, el que va fer tant el PP com Convergència, que és desmantelar tot el sistema públic d'energia, privatitzant-lo, doncs ha portat aquestes conseqüències, ni més ni menys. És com quan parlem de retallades en altres àmbits, no? Aquí es va privatitzar un sector que és un bé públic i un bé comú, com és l'energia, i per tant ara estem a expenses d'un mercat que és el que ens acaba marcant i delimitant els preus, encara que des de l'administració es facin tots els esforços possibles. Crec que aquí tenim una oportunitat també com a ciutat i com a comunitat, i que és que reclamem aquesta sobirania energètica. Ara tenim l'oportunitat, fins ara era molt complicat, havies de dependre sí o sí d'una companyia per al subministrament d'energia, i és molt complicat generar una comercialitzadora o una pròpiament d'energia, però ara tenim l'oportunitat a través de l'autoconsum, no? Jo crec que amb aquesta línia és amb la que estem treballant. Com donem aquesta sobirania energètica als nostres veïns i veïnes? D'entrada, les 22 teulades que posarem energia fotovoltaica, la prova pilot que ja comença el Charles Darwin, on les famílies podran formar part d'aquesta comunitat d'energia i podran tenir el subministrament d'energia que dona la pròpia escola a 500 metres, no? O sigui, són una sèrie de passes que en poc temps, a curt termini, estem parlant d'un o dos anys, segurament veurem canvi, no? I aquesta és una de les grans apostes d'aquest equip de govern per aquesta legislatura, que és assolir la sobirania energètica, o com a mínim estar el més a prop possible. Ho tenim amb l'aigua, tenim amb la nostra pròpia empresa municipal, i no depenem del que decideixin els grans lobbies d'Agbar a les seves seus de França o d'allà on estiguin. Ho decidim nosaltres aquí, el nostre ple municipal, que és l'assemblea, és qui pren les decisions. ha de passar una cosa similar amb l'energia, i segurament també en algun moment donat haurem d'anar cap a les comunicacions, perquè també és així, no? O sigui, no. Avui dia la pobresa energètica té, la pobresa energètica, la pobresa de comunicació, la pobresa relacionada amb això, té dues vessants. D'una és l'evident, que és que si tu no tens energia no et pots escalfar, ni pots menjar, ni pots fer una sèrie de coses, no? Però d'altra també és l'aïllament que això suposa, no? És un aïllament social. Al final, si tu no tens capacitat de, si no tens energia, diguéssim, si no pots connectar-te, si no pots viure en una civilització com la que estem, que depenem moltíssim de l'energia, doncs això t'aïlla socialment també, i passes a ser un pària, no? I això és el que hem de lluitar. Els béns comuns han de ser, jo no dic gratuïts, però els béns comuns han d'estar al servei de les persones, i això és pel que lluitem al Prat.
L'altre dia, com deia el Contrasenyes, totes les forces que van participar, les forces progressistes del consistori, parlaven i defensaven de forma pràcticament unànima de que caldria transformar estructuralment el model energètic. És a dir, mentre això no passi, efectivament, doncs, bueno, estarem tapant algunes mesures, no? Alguns problemes, però no resoldrem de fons aquest problema. I un dels comentaris que es defensava era, doncs, una major intervenció de l'Estat. Segons vostè, fins a on pot arribar l'Estat amb aquesta regulació, amb aquesta intervenció d'aquest, fins ara, oligopoli del món privat, i que de moment des de l'àmbit local sí que s'intenta, doncs, resoldre amb altre tipus de mesures?
Sí, clar, si parlem amb el terreny de les utopies, jo que sóc de formació marxista, doncs evidentment et diria que ha de ser màxima la intervenció de l'Estat, i que tots aquests béns han de ser absolutament públics, i per tant no és que hagi d'intervenir l'Estat, és que ha de controlar i protegir, no, precisament que hi hagi una comercialització, que hi hagi una especulació amb un bé públic per part d'una empresa privada. Sent pragmàtic, evidentment, i amb els temps que estem i respectant la Constitució, per dir d'alguna forma, no? Doncs el que hem de pensar és que hem de caminar cap a aquesta sobirania de la ciutadania, no tant de les administracions, no tant de l'Estat, perquè al final depenen molt més dels grans lobbies, però sí que la ciutadania senti que és sobirana dels seus propis béns, no? I això, més que tenir una placa al teu terrat o amb un equipament públic que et dona servei i que tens garantit un accés a l'energia que és igualitari, que es paga en funció també dels nivells de renda, com seria ideal que tots els serveis es paguessin, etc., doncs crec que segurament aquest és el camí. Tornar enrere, ara a mi em fa gràcia quan es parla de generar una companyia energètica pública, no?, nacional. Ostres, és que ja les teníem i les vam privatitzar, no? Clar, vull dir, doncs potser el que hauríem de fer és nacionalitzar i no generar una de nova que vagi a competir amb uns termes amb els que les privades sempre ens guanyaran. Són molt més àgils, tenen molta més capacitat, i per tant, perquè això és un model que ja l'estem veient amb l'aigua, no? Per tant, aquí jo crec que més que buscar des de lo general, que ja jo crec que és una batalla pràcticament perduda, és com des de lo local i des de lo més concret podem generar aquesta sobirania de la ciutadania. Quan parlem de sobirania hem de parlar de moltes més coses. Estem acostumats a parlar de sobirania i sembla que només sigui si volem ser independents com a Catalunya o com a no sé què, no? I jo crec que la sobirania és poder decidir sobre moltes més coses, i sobretot tenir el control del que és el bé comú, i el bé comú és el bé de tothom. Per tant, no pot estar en mans d'una companyia privada.
En certa manera, l'empoderament del món local, també en el sector energètic, que trenqui una mica amb aquesta relació de poder, podríem dir, perquè no, jo tinc la sensació, des de fora, com a periodista, de que contra més mesures planteja l'Estat, aquest oligopoli d'empreses privades, doncs, bueno, també influeix en el sector. Un sector que, per cert, hi ha un preu de l'energia que ningú entén.
És complicat, sí, quan t'ho expliquen costa d'entendre, no? Però realment, bueno, hi ha això dels beneficis, aquests beneficis de l'aire, no? Diguéssim, que tenen les energètiques, que és una autèntica barbaritat. Sí, però del que deies del món local, jo ho he dit diversos cops en diferents discursos i intervencions, segurament el municipalisme és la clau de volta per transformar coses, no? I igual que volem transformar el país i volem transformar l'Estat, diguéssim, i volem arribar a aconseguir això, molta més sobirania per la ciutadania, molta més capacitat de decidir sobre allò que li afecta directament, i allò, sobretot, insisteixo, allò que és propietari com a bé comú, això és el que no podem oblidar. Doncs crec que des del municipalisme és on ara mateix s'estan lliurant les batalles contra els grans oligopolis, és des dels governs de les ciutats. Ho veiem com Barcelona s'enfronta als oligopolis constantment, o ho hem vist també la batalla ideològica que està sent el Prat, no?, i que està sent l'ampliació de l'aeroport, i on realment això, les batalles ideològiques s'estan disputant no al Congreso de los Diputados, sinó que s'estan disputant als plens dels ajuntaments i s'estan disputant això a les localitats i a aquelles ciutats que són valentes i que decidim que ja n'hi ha prou i que tenim capacitat per fer les coses diferent.
I ara li plantejo un tema, perquè sembla que també s'està decidint una mica en els jutjats. Avui hem sabut d'aquesta notícia que, en certa manera, demostra les dificultats per intervenir per part de l'administració i trencar amb l'estatus quo, podríem dir, no? L'àrea metropolitana ha estat obligada, o estarà obligada, a pagar 15 milions d'euros a Aigües de Barcelona, segons el jutge, per l'incompliment d'una clàusula relacionada amb el servei de sanejament als exercicis 2014-2015. Estem parlant de l'aigua. Xifres que es poden doblar pels anys següents. I tot en el context en què l'arribada dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana, doncs, intenta efectivament remunicipalitzar el servei de l'aigua i acabar amb la societat mixta que gestiona majoritàriament el servei, amb algunes excepcions, com és el Prat, que manté la seva empresa pública i, per tant, tot això no ens afectaria. Però és un exemple més, no? Que ara...
No ens afectaria, o sí, però vaja.
D'entrada, però sí. Efectivament, estem a tocar i, per tant, som àrea metropolitana també. Com valora aquesta notícia calenta d'avui, el dia d'avui?
No, a veure, aquí, bueno, és la gran lluita contra els oligopolis, no? I Agbar està tenint una lluita, una judicialització, l'aufar, diguéssim, d'Agbar és brutal, és impressionant la quantitat de recursos que estan destinant a impugnar absolutament tot. Absolutament tot. No només a l'àrea metropolitana, el Prat forma part de la CONGIAC, del Consorci d'Empreses d'Aigua Pública, no? I ens trobem com ens estan impugnant absolutament qualsevol acord, qualsevol poble que es vol formar part d'aquest consorci automàticament és impugnat amb seu judicial i, bueno, tenen aquesta capacitat i aquesta és la seva estratègia, no? Quan en algun lloc s'està demostrant que és possible un model diferent, doncs intentar, com que no poden lluitar contra ells perquè l'eficiència és més gran, o la mateixa com a mínim, no es posa en dubte, com que el cost és molt més reduït, etc., doncs lluitar amb les seves armes, que és la judicialització, i buscar qualsevol clàusula de qualsevol reglament que s'aprova, qualsevol aprovació d'un ple de l'àrea metropolitana, d'allà on sigui, per portar-nos al tribunal, sabent que, bueno, que això desgasta molt i que ells tenen recursos il·limitats, no?, en aquest sentit, igual que en comunicació, no? O sigui, la despesa d'Agbar en comunicació, amb mecenatges, amb greenwashing, és brutal, absolutament. O sigui, és una de les empreses del món, diria, que més gasta en temes de comunicació de greenwashing, no? O com hem vist també amb AENA, amb els quasi 40 milions en comunicació per l'ampliació de la tercera pista, no? Bueno, són una sèrie de circumstàncies contra les que és molt difícil lluitar, però que insisteixo que al món local estem demostrant, i en aquest sentit també poso a l'àrea metropolitana, que també és molt local, doncs estem demostrant que podem fer les coses diferents, que sí que es pot, que és possible fer canvis i que endavant, i que si al final ha de ser un jutge el que determina una qüestió, doncs si ara li costa això 15 milions d'euros, doncs veurem per què, segurament és susceptible d'un altre recurs i acabarem... És que no hi ha llegit, tampoc la sentència, però acabarem assumint quines són les conseqüències davant de la justícia. Però insisteixo, si no fem el primer pas, si no som valentes per fer el primer pas i ens quedem pensant, ostres, és que això m'ho impugnaran, ostres, és que això, és la resignació, i la resignació és el que juga els grans oligopolis perquè ens dobleguem davant de les seves estratègies.
No ho he mencionat, la informació era de La Vanguardia, del sí. Toni Muñoz. Canviem de tema. El servei d'atenció domiciliària ha fet aquest mes un any des de la seva internalització, podríem dir. L'Ajuntament va assumir el repte d'oferir directament el servei. Quin balanç en fa?
Doncs molt bo. La veritat és que al principi, quan es van fer els primers ajustos, doncs, com tot a la vida, no? Quan implementes un sistema nou, doncs, s'ha de polir, s'ha d'acabar de veure i d'aterrar a la realitat de les famílies que són usuàries d'aquest servei, però ja dic, jo crec que anem aconseguint allò de que diem de posar les cures en el centre, no?, i posar les persones en el centre, que com a eslògan pot ser, no?, de vegades molt buit de contingut, però això és una realitat, i per tant hi ha històries xules, i jo que he rebut al principi de la implementació i a través de xarxes, doncs, gent que es posava en contacte amb mi o fins i tot amb aquest programa m'havien parlat d'alguna queixa sobre el servei, doncs ara, sense venir a cuento de res, estic rebent també felicitacions, no?, d'usuàries que em diuen, escolta, jo vaig dir que això no funcionava bé en el seu, quan ho van implementar, però ara li haig de dir que funciona fantàsticament i que estic molt contenta de com atenen a la meva mare, no?, com no sé què. Bueno, i a banda, doncs, insisteixo, també el que parlàvem de la botiga, és un canvi de model al final, no? Uh-huh. Doncs no és una qüestió merament assistencial, sinó que és comunitària. Sempre quan treballem amb temes socials no hem de pensar en lo estrictament assistencial, sinó com això genera comunitat. I ho estem veient, doncs, exemples molt concrets, doncs, dos germans grans que feia anys que no es veien perquè no sortien els dos de casa, doncs ara es troben en una plaça amb les seves respectives cuidadores, perquè a més hi ha comunicació també amb les cuidadores, i es poden veure, no? O persones que l'altre dia em deien també, una persona que, ostres, que feia no sé quants anys que no anava al mercadillo, no? I ara m'hi han portat i he pogut anar i fer un passeig i encara que no hagi comprat res o m'hagi donat una volta, no? Bueno, són aquelles petites coses que al final també els polítics estem obligats a estar atents per lo dolent i per lo bo, no? Per les petites coses és satisfactori, però jo crec que també com el model, com està funcionant i com està evolucionant, també està sent molt bo. La relació amb les usuàries és molt bona, la relació amb les treballadores també, la veritat, que ha millorat moltíssim, i crec que aconseguirem fer del SAT un model també modèlic, si em permet la redundància.
És un exemple més, no sé si tinc la percepció de que l'Ajuntament intenta tenir més múscul per fer tot el que pugui fer directament, fer-ho, i no haver d'externalitzar. No sé si amb aquesta bona experiència del SAT en aquest primer any, creu que l'Ajuntament té marge per internalitzar i assumir més serveis?
Sí, el que passa que és un debat en lo ideològic sembla que pugui estar clar, no? O sigui, ideològicament pel mateix relat del que estic dient ara mateix, no? És quan parlem de sobirania, quan parlem d'empoderament de la ciutadania, quan parlem de lo públic, no? De lo important de lo públic enfront lo privat, semblaria que després hi hauria una contradicció en dir, no, home, però hi ha serveis que els presten empreses, entitats, cooperatives, el que sigui, que no sigui el propi ajuntament, i el rendiment també és bo, no? Per tant, aquí crec que hem de ser molt curosos, i sobretot quan governem, ja dic, el debat ideològic està clar i segurament ho aguanta tot, no? Però quan aterrem a la realitat, jo crec que s'ha de mirar servei per servei, s'ha de mirar realment quina és la incidència que això té, perquè el que no podem fer tampoc és que un servei que funciona d'una determinada manera, assumir-lo l'Ajuntament, que sigui un cost més gran encara per la ciutadania, perquè no oblidem que els serveis surten dels impostos, i que al final resulta que els propis serveis sigui pitjor. Per tant, aquí s'ha d'analitzar cas per cas, cas concret per concret, no per sectors, o sigui, el que funciona al Prat no té per què funcionar a Sant Feliu i a l'inrevés, i acabar de forma això molt raonable i des del sentit comú acabar decidint, no? Hi ha solucions mixtes, hi ha solucions que passen per externalitzar, hi ha solucions que passen per externalitzar a un consorci, com és el cas del SAT, i que per tant es manté des de lo públic. Hi ha diferents solucions i diferents alternatives que crec que en funció del moment i de la circumstància concreta del servei és el que s'ha de valorar.
Estem a pocs dies de la festivitat de Tots Sants, després de 2 anys de mandat, on han pogut fer, doncs, un anàlisi de la situació. En aquest sentit, veu possible la gestió pública integral del cementiri de la ciutat i fins i tot del tanatori, que no sé fins quan és la concessió, en aquest cas a Altima, no?
Sí, em sembla que acabava, i ara parlo de memòria, jo diria que acaba el 24, si no...
Si no falta tant.
Sí, no falta tant. No, de fet ja estem treballant amb això. O sigui, quan veus possible, sí, clar, o sigui, jo veig possible quasi tot, no? Diguéssim, des de la gestió de l'Ajuntament, no? Però evidentment s'ha d'analitzar bé. Ja ho vam fer en l'anterior licitació i ja es va fer un estudi preliminar, i ara estan treballant des de l'àrea de manteniment, doncs estan treballant això amb un informe, amb un document que ens acabi determinant quines són els avantatges d'una fórmula o l'altra. Jo tinc les meves pròpies idees també sobre això, i evidentment també les transmetré tant a l'equip de govern com al meu partit per quan plantegem què volem, com volem que siguin els serveis funeraris a la nostra ciutat, però permeten que ho tingui una mica més assentat i que ho podem... Jo crec que ja serà una de les propostes que farem de cara a la següent legislatura, no?
tot cas serien dues coses diferents, cementiri i tanatori, cementiris, perdó, i tanatori.
Bueno, va relacionat, diguéssim, és el mateix, al final.
I
és
estic pensant en Castelldefels, que sí que té la gestió directa del cementiri, sí, i està estandarditzat al tanatori, al servei del tanatori.
Sí, per això dic que les fórmules mixtes també poden funcionar, i el que hem d'entendre sobretot és que aquells serveis bàsics de la ciutadania no han de tenir un cost afegit perquè ho fa, han de tenir un cost afegit perquè ho fa, és a dir, l'especulació sobre un bé públic, sobre un servei bàsic, sobre un bé públic, sobre un servei bàsic, és un dels motius que ens ha de moure per decidir també finalment quin és el model de gestió que volem, no? Però sense oblidar una cosa tampoc, i això estem obligats per com a perquè estem gestionant diners públics, no? Al final, doncs també el que hem de veure és si aquest servei millora o empitjora fent-ho d'una forma o l'altra. És a dir, no ha de ser l'únic requisit. No, és que ideològicament estem convençuts que això ha de ser així, no? I per tant, com que és un servei bàsic, no ho ha de fer una empresa, no sé què. Veiem, perquè és possible que fent-ho una empresa també al final també estàs generant recursos i estàs generant economia, però que al final aquest servei hagi de ser bo i que evidentment no hi hagi ni abús pels usuaris finals, ni que tampoc hi hagi un abús en el preu, no? Ni amb el propi servei ni amb el preu. Això és delicat i jo crec que donarem amb una fórmula mixta que resoldrà els serveis bàsics, no? I que altres serveis doncs, que puguin no ser els bàsics doncs, estiguin fets d'una altra manera. Però ja m'estàs fent parlar massa.
I pel que em diu, ho veurem en el programa del Prat en Comú de cara a la pròxima,
sí,
pròxim mandat.
Exacte. Ja, quan presentem el programa de les properes eleccions, doncs ja ho explicaré bé.
Molt bé. Queixa ciutadana. Ens l'envia una persona de 74 anys en nom de diferents veïns i veïnes a partir d'un vídeo i amb el que es queixa del soroll que fa un centre de culte de la ciutat i que, segons diu, posa la música molt alta. Tema curiós, alcalde, perquè normalment el tema del soroll sempre està vinculat a l'oci nocturn i en aquest cas és amb un centre de culte que també ens sembla... Doncs,
no sempre, perquè els hi preguntin als veïns de la plaça cada dimecres el tema dels sorolls també, per exemple.
No, però no havíem tocat el tema de convivència, podríem dir, amb un centre de culte i el veïnat, no? Què pot fer en aquest cas l'Ajuntament? No sé si també se'ls pot aplicar, si se'ls aplica, sí, sí, la mateixa ordenança.
Sí, evidentment, hi ha una ordenança sobre sorolls, que ja dic, no sempre s'aplica, depèn aquí a vegades quan hi ha una col·lisió de drets, no?, que diem, o sigui, si el tema de la plaça, no?, si està per sobre la tranquil·litat de les veïnes perquè no hi hagi soroll, o la capacitat o el dret de manifestació i el... d'unes persones, que és molt legítim, no? En aquest cas també és el dret de culte, doncs un dret constitucional, s'enfronta també a la tranquil·litat dels veïns i les veïnes. Aquí és el que s'ha de mesurar sempre, però evidentment l'Ajuntament actua i fa una medició i si això és així, doncs s'imposen les sancions que poden acabar fins i tot amb un tancament de l'activitat, no? De culte o qualsevol comercial, no? El que sí jo diria és sobretot, trucar a la policia local quan hi ha casos d'aquests. Perquè si no, i m'ha passat molts cops, gent que m'ha dit, sí, és que llamo mucho, després demanes quantes trucades han hagut en concret aquell dia sobre... i no ha hagut cap o una, no? I potser et diuen que és que han trucat 10 vegades. Penseu que totes les trucades queden enregistrades, tant quina trucada s'ha fet com el contingut de la pròpia trucada, no? I que, per tant, per nosaltres és molt important, quan gestionant aquest servei, saber exactament què és el que ha passat i tenir dades reals, no? I això, jo el que sempre dic a tothom, truqueu a la policia si és així. La policia potser, com que considera que té una altra emergència, potser arriba una mica més tard això i tal, però allò queda constància, queda enregistrat que hi ha hagut una trucada, una queixa per sorolls en aquell dia. I si s'ha de trucar cada dia, doncs s'ha de trucar cada dia. És que això no sirve per a nada. Si ja ens donem per vençuts des d'abans, no? Si ja diem, bueno, no truco perquè això no servirà de res, evidentment no aconseguirem res. Sempre val més trucar, si després no es fa, poder-se queixar de que el servei ha estat doncs deficient, no?, en aquest cas, perquè no s'ha actuat. Per tant, sempre trucar a la policia, insisteixo, perquè ja queda enregistrat què és el que s'ha dit, què és el que s'ha reclamat, quants cops, etcètera, etcètera. No? Però sí, és un problema de convivència el que tenim.
No sabem, 30 segons en aquest sentit, no sabem si... No tenim més detalls d'aquest tema, però no sé si havien tingut constància, diguem, a nivell policial o si els hi havia arribat una miqueta sí. aquesta situació. No?
Sí, sí, tenim constància, sabem, no exactament, però sabem els problemes que s'estan generant allà i s'està actuant. No només, al final són qüestions que quan coneixes no és només la policia, sinó que és també quina mediació fas i com arribes a això, una mediació per tal de que hi hagi una bona convivència.
Gràcies, en tot cas, al veí o veïna que ens ha fet arribar doncs, a aquesta queixa o aquesta preocupació. Recordar també que hi ha l'aplicació de Seguretat Ciutadana i que, per tant, també poden fer arribar totes aquestes qüestions. Altre tema, on no hi ha regulació específica, és molt complex, és en el tema de la contaminació odorífera. Dit d'altra manera, les males olors que poden provocar, per exemple, l'activitat febril de la ciutat. Recentment, les queixes han augmentat en aquest sentit i a partir de les queixes ciutadanes, en aquesta casa vam treballar en una peça informativa que poden recuperar al Prat Digital. Vostès haurien identificat l'origen, però en cap cas hi ha incompliment de la normativa vigent, sembla ser. Què pot fer, doncs, l'administració local per corregir aquest greuge que clarament afecta el benestar de la comunitat?
Sí, no, bé, en primer lloc, doncs, reclamar que hi hagi una normativa que ens empari, no?, en aquest sentit, i això doncs, ja s'està fent també, i això que no sigui que la contaminació no es consideri només que és perquè hi ha doncs, substàncies nocives amb l'aire, sinó que també l'olor, no?, com bé sabem, o com pot ser la llum, o com pot ser altres qüestions que mai s'han considerat contaminació directament, però que també ho són. No? El soroll és una d'elles. Fins ara pensàvem que hem d'aguantar el soroll, abans en parlàvem, ara sabem que no, que hi ha una limitació en aquest sentit. Per tant, és veritat, hem actuat, no estan actuant malament aquestes empreses perquè no hi ha substàncies nocives a l'aire, però sí que és veritat que genera unes olors que no ens agraden, no? També perquè ens hem acostumat, i això és així, i molt bé, i estem absolutament d'acord en que no ha de passar, però és veritat que en altres temps, doncs, si recordem la seda o la paperera, doncs era, realment allò era molt complicat, no? És la societat anirà evolucionant i arribarà un moment que amb això sí podrem actuar, no?, en circumstàncies com aquestes, però de moment fem el que fem. I insisteixo, en mediació també, parlant amb les empreses, veient en quines hores ho fan, com ho fan, com ho poden millorar i intentar col·laborar també des de l'Ajuntament amb aquestes empreses perquè no es produeixin les olors.
De quina autoritat hauria de ser la competència? Generalitat? Perquè estic veient també que alguns ajuntaments, com és el cas de Parets, estan fent alguna ordenança pròpia. No sé si a nivell local també es podria fer en aquest sentit o quin marge ja teniu d'actuació, perquè clar, si no hi ha un marc superior
que... Ho estem estudiant i ho estem estudiant també des de la Federació de Municipis i, bueno, és una qüestió d'immissions. Això, de fet, ja està regulat amb el Codi Civil, Amb el Codi Civil alemany ja es podrien fer coses, però no com... administrativament, sinó civilment, no? O sigui, un veí podria queixar-se contra una fàbrica perquè rep emissions, en aquest cas d'olors, igual que si tens un veí al costat que et fa una barbacoa, no? O sigui, és exactament el mateix, no? Però ja dic, això com ho ajustem des de l'administració ho tenim molt més complicat per fer-ho perquè són mesures coercitives i, per tant, doncs no tens una limitació, i aquí des de la Federació de Municipis hi ha una comissió que s'està treballant per veure, doncs, finalment qui hauria de tenir aquesta competència final i com l'apliquem, no?
Però al final queda pràcticament en la bona voluntat de l'empresa i en aquesta mediació de col·laborar, no?
De l'empresa o d'un veí, O sigui, això hem d'entendre que les empreses també són veïns de la nostra ciutat i, per tant, doncs, això, el mateix que et deia, tu vius amb un primer i el veí de baix que té el pati doncs et fa una barbacoa tots els dies i t'entra el fum per la finestra i segurament acabaràs arribant a un acord amb ell o, si no, acaben demandant-lo, no? Perquè per tal de que no faci allò o que posi unes mesures o que posi una ximeneia a la barbacoa o el que sigui per evitar això. Doncs aquest és el camí que hem d'arribar amb les empreses d'entrada, i si no, doncs al final el que també necessitem és poder-les obligar, no?, per la via coercitiva i per tant amb una ordenança. Però ja dic, això no m'aventuro a dir perquè encara està en estudi per part de la Federació de Municipis.
Se'ns passa el temps i ens quedarà tot un bloc de mobilitat pendent pel pròxim mes, però sí que voldria, aprofitant l'actualitat, que valorés, alcalde, doncs aquest anunci del govern de l'Estat d'incloure als pressupostos doncs un parell de bons, tant per afavorir l'habitatge, el lloguer a la gent jove, com per accedir a serveis i productes culturals. Quina valoració en fa d'uns bons que recorden aquelles notícies del món Zapatero, no?, del govern de Zapatero, també i de la ministra Chacón, per afavorir, però que van ser amb un xec que, per exemple, el xec BB, si no recordo malament, va durar 3 anys i ells mateixos van fer quan rere, i també els xecs de lloguer de la ministra Chacón també es van retirar. ara es recuperen. Què n'opina?
Bé, tot ajuda, però al final és el que parlàvem també de la botiga. Estem parlant de polítiques més assistencials, no? Més d'anar a l'últim moment de l'assistència, i crec que calen polítiques més estructurals, no? Per exemple, amb l'habitatge, doncs no basta donar un bo d'habitatge, no sé què, sinó el que hem de fer és construir molt més habitatge públic i de lloguer, no? Uh-huh. Això és així de senzill, no? Així de senzill i així de complicat d'executar. L'altre no deixen de ser parxes. Amb la cultura exactament igual, no? No és només això, sinó com si al final tu tens capacitat per anar econòmica per anar a la cultura, però per consumir cultura, però no tens cap interès, doncs tampoc ens servirà de res. I aquí també defenso el programa Interseccions, per exemple, no? Com col·loquem la cultura a les escoles i com fem aquesta capacitat de que la ciutadania tingui accés a la cultura i, a més, això li suposi la capacitat de tenir pensament crític, no? Bé, insisteixo, valoro molt bé, evidentment, benvingut a aquests bons, però jo crec que necessitem polítiques més estructurals i això única i exclusivament ho estem fent des dels ajuntaments un cop més.
Lluís Mijoler, alcalde del Prat. Doncs fins aquí el programa d'avui, aquesta entrevista del mes d'octubre. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Això és el Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio, el 91.6 FM. Recordeu que també podran escoltar novament el programa al web, al prat.radio, i també escoltar, doncs, en aquest cas, aquesta pregunta ciutadana, doncs, referint-se al soroll. Fins aquí el programa d'avui. La pròxima setmana, debat de portaveus de temes d'actualitat. Moltes gràcies. Fins a la pròxima. Gràcies.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir afuera la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Essa hora, essa já, a las luces, vamos já cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, yo siempre estaré aquí, siempre a tu lado hasta morir. Yo soy tu hermano del amor, hermanos del corazón. Es ahora. tienes toda razón. La luz en el agua, el agua en el calor, todo florece en tecnicolor. Siembra la tierra en millones más, siembra la de pasión.
Tots els dijous de 8 a 9 de la nit ens posem en ruta per escoltar la millor música de tots els temps a la música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit i benvinguts aquí, a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Avui viatjarem fins a l'any 1979 i d'allà no ens mourem. Anem a sentir un llarga durada, un doble llarga durada anomenat No Nukes, The Muse Concert from an Unclear Future. Va ser un àlbum doble en directe de l'any, com deia, l'any 1979, que contenia seleccions del concert del Madison Square Garden del setembre del mateix any del col·lectiu Musicians Unit for Safe Energy, amb Jackson Browne, Graham Nash, Bonnie Raitt i John Hall va ser els principals organitzadors de l'esdeveniment i les forces rectores del disc. Aquesta va ser la primera aparició oficial de Bruce Springsteen i del concert en directe de A Street